Desmuntant Europa.
França s'acosta a les eleccions presidencials de l'abril i el maig amb un escenari imprevisible i amb l'extrema dreta de la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, que arribarà a la segona volta segons les enquestes. Els atemptats jihadistes, que han fet 233 morts els últims dos anys, han instal·lat el país en l'estat d'emergència.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Júlia Cagé, 33 anys, economista, doctora per Harvard, professora a Sciences Po, l'Institut d'Estudis Polítics de París i investigadora al Center for Economic and Policy Research a Washington. Forma part de l'equip de la campanya de l'aspirant a l'elisi del Partit Socialista francès Benoît Hamon. És autora del llibre Salvar els mitjans de comunicació. En Jordi Baró l'ha entrevistat.
Júlia Cagé,
benvinguda.
Merci.
Gràcies.
De l'exterior,
des de fora, l'escenari polític a França abans de les eleccions presidencials sembla imprevisible. Té la mateixa sensació?
És una campanya que serà extremadament complicada. Hi ha hagut moltíssimes sorpreses i la veritat és que ningú avui en pot predir el desenllaç.
Estem davant de la incertesa, però també de la renovació?
Sí, penso que hi ha una veritable renovació, en tot cas a l'esquerra. Es tracta d'Emmanuel Macron o de Benoît Hamon, a qui jo dono suport. Hi ha dos candidats nous, joves, dinàmics, que mai havien estat candidats a les eleccions presidencials. I això mostra una necessitat i una voluntat de renovació, cosa que és molt bona.
Les últimes setmanes s'ha parlat també molt de corrupció a França. Com creu que els francesos castigaran la corrupció?
Espero que la castiguin a les urnes. Trobo que quan ets polític has de ser irreprotxable, perquè has de donar exemple. Veiem una corrupció molt gran, a la dreta i a l'extrema dreta, i espero que serà penalitzada a les urnes, perquè per reconstruir una relació de confiança entre els ciutadans i els polítics, els ciutadans i la política, per fer tornar el desig d'implicar-se en política, calen uns polítics nets, honestos i que donin exemple.
Voyez la fin des empires et le triomphe.
Des de Barcelona per debatre el CCCB sobre el futur d'Europa i defensa que cal salvar-la del populisme. Com s'explica l'ascens de l'extrema dreta a França?
L'ascens de l'extrema dreta a França no és nou. En realitat és un fenomen que ve de lluny i que s'amplifica cada cop més. No hem d'oblidar el xoc del 2002. Hi va haver l'extrema dreta francesa, va ser el pare de Marine Le Pen, la candidata d'aquest any, a la segona volta de les eleccions presidencials. Després hi va haver una mena de normalització del partit perquè Marine Le Pen és en aparença molt més plana que el seu pare. Penso que lamentablement una part del creixement de l'extrema dreta ve del fet que no hem renovat prou ni prou a temps els partits polítics i que hem tingut uns partits polítics amb membres que estaven massa corromputs. I que hi ha, en una part de la població, un sentiment de ho hem intentat tot, per tant, ara provem el pitjor. I el pitjor és Marine Le Pen. I espero que les propostes dels candidats republicans, començant pel Partit Socialista, seran prou escoltades pels ciutadans francesos perquè s'apartin del vot del pitjor i vegin que encara hi ha solucions.
I els atemptats jihadistes han estat determinants? Creu que els governants han trobat l'equilibri entre reforçar la seguretat i preservar les llibertats?
Crec que és moment a França de sortir de l'estat d'urgència. Això figura en les propostes de diversos candidats i hem estat massa temps. Un equilibri és sempre difícil de trobar. Els diputats han votat perquè es mantingui l'estat d'urgència. Jo penso que caldrà sortir-ne a les pròximes eleccions. Són els atemptats el que explica l'ascens de l'extrema dreta? Segurament no ajuda, perquè alimenta la cultura de la por, alimenta l'ascens del racisme. Però no es pot atribuir tota la responsabilitat als atemptats. Marine Le Pen estava ben posicionada als sondejos abans. Hi ha veritablement un aspecte econòmic que no es pot oblidar. Hi ha molts joves que voten l'extrema dreta per afartament.
Vostè està especialitzada en mitjans de comunicació. Creu que els mitjans també hi tenen responsabilitat?
Sí, crec que els mitjans hi tenen una part de responsabilitat. S'ha vist als Estats Units, en el cas de l'elecció de Donald Trump. Han perdut clarament una part de la confiança del seu públic. Mitjans com el New York Times han fet bé la cobertura de Trump, però al capdavall ja no són llegits per la majoria de la població. Han d'aconseguir reconquerir una determinada audiència que han perdut. Penso que també han tingut una part de responsabilitat en la manera com han tractat l'esquerra alternativa, entre cometes, com Bernie Sanders. Hi ha hagut una cobertura molt negativa de Bernie Sanders als mitjans nord-americans i cap crítica de Clinton, com si fet i fet hi hagués l'esquerra de l'establishment, que seria l'esquerra bona, i tota la resta fos menyspreable i es pogués situar al mateix nivell que Trump. I crec que en part l'elecció de Trump es deu a aquest tractament dolent de Bernie Sanders per part dels mitjans. I espero que els mitjans a França no reproduiran el mateix error amb Benoît Hamon quan es diu que el candidat socialista, perquè proposa mesures innovadores com la renda universal, serà un candidat no creïble, un utòpic, i que l'únic candidat creïble serà el candidat dels banquers, a l'esquerra de la dreta, en realitat, al centre-dreta, Emmanuel Macron, i que finalment només es deixi triar els francesos entre el banquer Emmanuel Macron i l'extrema dreta de Marine Le Pen. Crec que es pot acabar cometent el mateix error a França. Els mitjans se n'han d'adonar que no hi ha només una esquerra que aniria bé, sinó diverses, i que particularment aquest tractament de l'esquerra alternativa, que sovint no correspon a les seves preferències, és clau també per l'èxit o no de l'extrema dreta.
Quins són els efectes de la crisi econòmica i de confiança que travessen els mitjans en la qualitat de la democràcia?
Actualment afecta molt negativament la democràcia. La meva definició de la democràcia no és que un home equival a un vot, sinó que un home informat equival a un vot. I si tens persones que no estan informades del que voten, finalment ja no som un veritable sistema democràtic. I és una mica el que s'ha vist en el cas del Brexit al Regne Unit. Tens la gent que ha votat, el Brexit guanya, i l'endemà la gent diu: en realitat no sabíem que votàvem això, no teníem l'informació correcta, i en realitat no volíem això. I tothom diu: hem de repetir la votació. Ah, però en democràcia no es repeteixen les votacions. I aquí es veu veritablement el problema. I és veritat que hi ha persones que no són consumidors de mitjans tradicionals, i això està vinculat a la crisi econòmica i de confiança dels mitjans. I això afecta negativament la democràcia, especialment en les eleccions, en el vot i també en la qualitat del vot que surt de les urnes.
En realitat, vostè col·loca la informació al centre del debat sobre el futur de la democràcia i defensa que és un bé públic. Com els mitjans de comunicació poden ser protegits per l'Estat?
Cal que els mitjans estiguin protegits financerament per l'Estat. És a dir, si agafes la universitat, l'hospital, la cultura, com que són béns públics, reben un suport financer de l'Estat. La informació no pot ser l'únic bé públic que es deixi en mans del mercat. Si no, anem exactament directes al fracàs, a una crisi de la informació, a una crisi de confiança, a una crisi dels mitjans. A continuació, cal que hi hagi una regulació dels mitjans. No ens podem quedar en una escenari com passa actualment a Espanya, on hi ha una concentració excessiva del sector dels mitjans a les mans de pocs actors que, per altra banda, alimenten la crisi de confiança, i l'Estat no intervé. I calen lleis que protegeixin els periodistes, la independència dels periodistes, que protegeixin el secret professional. Cal simplificar la feina dels periodistes i no posar-los sempre bastons a les rodes.
Dues últimes preguntes. Ha cofundat amb la seva germana el think tank Cartes sobre la Taula. Tots els membres tenen menys de 35 anys com vostè i han interpel·lat els candidats a l'Elisi amb el manifest Generació 2040. Quins tres desitjos demanaria per aquesta data?
És una mica complicat per mi, perquè després d'haver interpel·lat els candidats amb aquest manifest m'he convertit en assessora econòmica d'un d'ells, però penso que és millor que contesti igualment. El 2040 m'agradaria que fóssim en un entorn més protegit, i aquí parlo de qüestions de feina, de seguretat social, que els joves ja no tinguin por dels cops de la vida. Hi ha un aspecte en relació amb els estrangers, els immigrants. No podem estar satisfets d'un món on hi ha refugiats per tot arreu, al carrer, als ponts. Gairebé ens acostumem al fet de deixar-los en condicions catastròfiques. Cal tornar a portar una mica de sensibilitat i de justícia social a aquest món, i espero que el 2040 ho haurem fet. El 2040 espero també que haurem posat fi a la crisi actual del medi ambient. I com a francesa i espanyola, perquè tinc les dues nacionalitats, el meu tercer desig per al 2040 és una Europa que veritablement tingui èxit. I espero que al 2040 ja no direm que l'única cosa positiva a Europa és l'Erasmus, sinó que Europa per ella mateixa és un triomf, i que haurem deixat d'estar en una situació en què els països reflexionen sobre la necessitat de sortir d'Europa.
Acabem parlant de música, perquè vostè és economista, però també pianista. Quina música tocaria per descriure la situació política i social actual a França?
És una pregunta extremadament complicada. Si hagués de descriure-la en paraules, és una situació d'una gran incertesa. És una cosa que està molt polaritzada, que és perillosa, que em fa tenir més por i em fa témer el pitjor. Si no tingués por de fer una comparació històrica amb el destre, diria que tocaria Wagner, per la tensió que hi ha actualment. Cal ser relativament clars i no ingenus. Avui en dia a França hi ha una situació en què potencialment l'extrema dreta pot guanyar la segona volta de les eleccions presidencials. Volem sempre amagar-nos la realitat, però ara que han passat el Brexit i Trump, és contra això que cal lluitar. És també per això que m'he implicat amb molta força en aquesta campanya al costat de Benoît Hamon. Crec que no cal tapar-se la cara. Hi ha un risc real i em fa molta por. I em fa por no només per França, sinó pel conjunt d'Europa.
Hi ha un vrai risc, i això em fa molta por, i això em fa por no només per la França, però també per l'ensemble de l'Europa.
Merci beaucoup.
Gràcies, Julià Cagé. Gràcies.
Merci.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.